En els 10 capítols anteriors de Viva Pulula hem utilitzat com a sintonia la famosa peça d'en Gene Vincent en diferents versions instrumentals de conjunts o cantants de la meravellosa dècada dels 60, llevat d'un dels primers episodis en el que vam utilitzar l'original del famós rocker americà i la que va gravar el nostre estimat Tony Vilaplana en un dels EPs de la dilatada discografia amb la que ens va fer gaudir en aquells enyorats anys. Avui comencem l'onzè episodi amb el tema musical que ens dona nom, en versió cantada per una extraordinària veu femenina, la de la gran Mina.
The one who fools around the store. She the woman is the mama.
I ho fem en honor de les dues senyores que ens acompanyen, autèntiques pioneres de la música moderna sabadellenca i brillants intèrprets que destacaven en un món, el dels músics, on predominaven els senyors. Comencem, doncs, donant la benvinguda a Maria Rosa Borrell i a Fanny Bulló. Benvingudes a Viva Pulula. M'entrebanco una miqueta. I la pregunta de rigor, què tal, com esteu?
Molt bé, molt contentes de poder estar aquí.
I tant, jo dic el mateix. Gràcies.
També saludem a altres persones que avui ens acompanyen, el Josep, que és la parella de la Maria Rosa, el Jaume Barberà i el Jordi Molet, impagables col·laboradors habituals de Viva Pulula. Plegats intentarem recordar coses de fa un milió d'anys, però segur que sortiran anècdotes interessantíssimes, com interessant és la vida d'aquestes dos cantants, de vida bastant paral·lela, no perquè fossin cantants, sinó per les idees que podien tenir, i que bé, la vida els hi ha anat similar, però molt diferent. Cada una d'elles ens explicarà els seus punts més brillants, no de tota la seva vida, sinó d'aquells anys en què van ser trencadores i, com deia abans, en un món on predominaven els homes, elles tenien un forat, i un forat important. Vinga, quina edat teníeu quan vau començar a cantar?
Començo jo? Maria Rosa, vol dir permís. No, jo molt joveneta, perquè no, escoltava la ràdio a casa, m'agradava molt la música, i un dia per ràdio Sabadell concretament, vaig sentir que hi havia un professor d'unes escoles de Caltechi, que en deien, que es deia, es feia dir Lesmes de la Fuente, sembla que era el senyor Déu.
Senyor Josep Déu.
Josep Déu. Doncs llavors ell feia un programa i invitava a nois i noies que volguéssim cantar a Ràdio Sabadell els dematins. Jo m'hi vaig presentar, hi havia allà un pianista que es deia Gili, el senyor Gili.
Joaquim Gili.
Joaquim Gili, i em deia, què vols cantar, noia? I jo ja estava molt aficionada, sentia per ràdio la cantant Mina italiana dels festivals que hi havia de música i tal, i jo vaig dir una cançó de la Mina. I així va començar. I anar als dematins, allà, a Ràdio Sabadell, llavors, esclar, et vas relacionant amb gent, i una diu, mira, la nit fan un programa els dissabtes a la nit a Niu d'Art, aquí, que podries anar a cantar. I així vaig començar, d'aquí, del Niu d'Art, dels Gelats, que feien sessions els dissabtes a la nit, i el senyor Lesmes de la Fuente, que em va donar l'oportunitat.
M'encanta aquest nom, Lesmes de la Fuente. Però no es deia així, es deia...
Josep Déu. Déu. Sí, jo havia tingut de mestre a Caltechi. Sí. A la tercera classe era un dels mestres que teníem.
Està bé. I tu, Maria Rosa?
Doncs mira, el meu cas és diferent... Jo sempre sentia dir als meus pares, perquè evidentment vaig començar molt petita i pràcticament ni me'n recordava, que es veu que sortien al terrat que teníem a casa, que vivíem en un pis i havia el terrat, a baix hi havia tot les que vivien a sota, i jo cantava, es veu que cantava sempre quan sortia per allà fora a jugar amb el que fos, cantava. I allà doncs es veu que els veïns van començar a dir als meus pares, oi, per què no la porteu a la ràdio, perquè canta molt bé, que no sé què, i els meus pares, ah, que va, que l'hem de portar, que aquí, que allà. Bueno, d'aquí va venir tot, perquè jo en el meu cap mai a la vida vaig tenir, ni he tingut l'intent de dedicar-me a fer això, però sí que m'agradava molt cantar. En aquella època jo acabava de fer 6 anys, no sé si els tenia encara, o sigui, 5 o 6 anys, i jo cantava la meva, i gronxava les nines, i bueno, tot el que hi havia en aquella època, no? Que a mi les nines sempre m'havien agradat molt. I d'aquí va venir la història, que llavors no sé qui va ser que va dir porteu-la a la Ràdio Sabadell. A la Ràdio Sabadell vaig anar a parar a l'Uterpa, que llavors feien també espectacle i tot això, i bueno, jo allà m'ho passava bomba, però no cantant, no, corrent amb les de la meva edat i jo m'ho passava...
Jugant.
Sí, sí, jugant, perquè llavors jo tenia 5 anys cap a 6 i jo l'únic que volia era jugar, vull dir que a vegades anava a cantar i llavors ens feia... que estava cansat i tot de córrer per allà dintre, no? Que llavors els meus pares em renyaven i tot. Home, almenys abans de sortir a cantar, frena una mica i para una mica, que si no t'ofegaràs. Però a mi que m'explicava.
O sigui, que no hi havia tradició familiar d'algú cantés, no. Que toqués, que fos músic.
No.
I no sabeu d'on ve aquesta afició. No.
Ni tradició, ni jo, mai, durant tota la meva vida, que ara ja s'està, estic cap al final, vaig tenir intent de dedicar-m'hi. O sigui, no volia dedicar-m'hi. M'agradava molt el que feia, però moltes vegades l'ambient que jo descobria en segons quins llocs, no, per exemple, a la Ràdio Barcelona, en llocs que era un altre tipus de personatges i
així. Anirem parlant de tot això, sí.
Sí, però vull dir, hi havia situacions que a mi no m'agradaven. I jo mai vaig tenir intent de dedicar-me.
I al cantar, cantaves cançons d'algú o cantàveu?
Sí, bueno, lo que...
O, tu ho has dit, Mina.
Mina, sí, tot el que era... Llavors, per exemple, més endavant, que amb les relacions que vaig anar fent en els Gelats i el Niu d'Art, vaig anar coneixent nois i que cantaven i tal, ens vam animar a muntar un conjunt de rock i llavors, doncs, en aquell conjunt hi havia tres homes i tres noies, eren? No, tres. I llavors... Un dels nois que tocava la guitarra va decidir marxar cap a França i des de França ens enviava partitures i en aquell moment es va posar de moda el twist. I ens va venir un dia el guitarrista aquest i ens va dir escolta, que a França el Johnny Holiday ha posat de moda el twist i ens va portar la partitura i nosaltres vam tornar a tocar el twist. Vull dir, el que sortia de moda en aquell moment, eh?
I tu?
També, més o menys,
el que senties per la ràdio reproduïes.
Sí, jo què sé, si potser doncs, tocaven una sardana que ens agradés, el que fos, el mestre Gili, que és el que de seguida va ser el que ens portava, doncs potser ja et deia, mira, que ara m'ha enviat aquesta cançó, no sé què, està molt bé, que la podries cantar tu. Si jo l'únic que volia era jugar aquella època. Vull dir que a vegades anava a ensejar i estava... perquè l'únic que feia era córrer, perquè diuen que no parava. Vull dir que m'importava més el jugar i el córrer que res més.
I a part de com cantaven els vostres ídols, què més us cridava l'atenció? Per dir, ostres, no, jo vaig... Veu començar a anar a cantar el Niu d'Art, els Gelats...
Sí.
Perdona.
Sí, sí.
Els Gelats.
Els Gelats.
Això on era, el Rubión?
Era davant... On hi ha ara el Sara, a sota, hi havia un restaurant que es deia Catalunya.
Sí, a Catalunya. Els Gelats era
davant de l'Uterpa, oi?
I llavors
van començar... El Niu d'Art era davant de Catalunya.
Sí, però després els Gelats... Anava als Gelats perquè el meu pare cantava amb els cors dels Gelats.
Sí.
Llavors allà van fer les primeres sessions, però després se'n van anar al Rubión. A la plaça Sant Jaume.
Calmamà, em
deia. Calmamà.
Sí.
I allà van fer més temporada allà, i llavors anava allà. Però jo, paral·lelament, ja tenia el cuquet de... Volia ballar clàssic, volia... Tenia el cuquet aquest. I em vaig apuntar a Palestra, el grup de teatre d'aquí Sabadell, Palestra. Uh-huh. I allà vaig començar la faceta, diguem-ne, d'actriu, no? I llavors ho anava combinant. Em vaig dedicar a cantar molt temps... amb orquestra, perquè havia fet bolos amb l'Orquestra Meravella i amb orquestres així, anaven sortint bolos d'actuacions i anava combinant amb la... Vaig fer alguns programes de televisió, també.
Anirem parlant.
I també...
No vulguis contestar tota l'hora.
No, ja, vale.
Que ens ensorres.
No, vale, xerro massa.
No, xerrar massa mai. És que tenia a punt una pregunta, perquè has assenyalat el Jordi Mulet, i has dit que eren tres homes, tres dones, tal i qual, però jo pensava que era un quartet.
No, primer vam començar amb el Jack Nestar,
sí.
que hi havia el Jaume Picanyol, que després va ser la meva parella i és el pare dels meus fills, el Jaume Picanyol, un xicot que es deia Pipo, que tocava la guitarra, i el Jordi Moler, que tocava la bateria, la Megui, que tocava el piano, la Magda, que tocava l'acordeon, i jo, que cantava. I va ser el Jack Stars, aquest conjunt. Però després el Pipo se'n va anar a França, el Jaume Picanyol el van fitxar a orquestes d'aquí Sabadell, la Dixelan i orquestes d'aquestes que tocaven ball, i ens va deixar sols. I llavors vam dir, Jordi, què fem? I vam muntar Fanny i sus Corxies.
Però escolta, això, un grup amb tres dones, amb tres senyores, tres senyoretes, era una cosa inaudita, no?
Sí, però...
I va ser trencador, suposo.
Sí, però jo no en vaig ser conscient que si era trencador o no. Vam dir, mira, quedem nosaltres, doncs va.
Som-hi.
Som-hi.
La resposta del públic, quina era?
Bona. Molt bé. No,
més per el que cantava i tocava o perquè éreu tres senyoretes?
Doncs tampoc no era massa conscient. Nosaltres anàvem a cantar i si ens deien, veniu a aquest festival o aneu a aquesta emissora o feu això, i ho anàvem fent, però sense cap intenció concreta de res. De reivindicar res, per dir-ho d'una manera.
Les teves companyes, o bueno, les teves corxees, has dit que es deien Marga?
La Magda i la Megui.
O Magda i Megui. Ostres, Déu-n'hi-do. Elles van seguir, perquè la Megui sí que després va tocar amb els Jóvenes, em sembla que va ser,
sí.
No sé si amb algú més.
No.
Precisament en l'anterior capítol de Viva Bolula la vam citar perquè teníem aquí els bats, que en un dels discos que van gravar que hi havia tecles, les tocava la Megui.
Però malauradament fa molts anys que...
Sí, fa molts anys.
Que ens va deixar, sí.
I la Marga... Ha continuat amb la música?
Jordi, tu saps alguna cosa més?
No.
Ens vam desconnectar molt i no sé, crec que vam marxar a viure d'aquí, però no n'hem sabut
res. Però té un cognom molt d'aquí, no?
Magda Merlès.
Hi ha un Merlès que és músic, toca amb tu, no?
No,
Ramon.
Jo em dic Jordi Molet Merlès.
Ah, tu també?
I som cosins... O sigui, som cosins de Pont d'Armentera, de la línia de la meva mare, i curiosament aquest, el Ramon Merlès, és també família de la Mariona Escoda d'Eufòria, vull dir que...
Mariona Molet és família teva?
No, directe no.
És que el dir el nom,
no.
La coneixia prou. Bé.
Escolta, a tu ho has dit abans que no ho sabies. Qui et va posar aquest nom de Muñequita de la Canción? No ho recordes, si va ser algú de Ràdio Sabadell?
Bueno, vaig començar en el Ràdio Sabadell. Després anàvem a l'Uterpa, bueno, en el Catalunya, que primer va ser el Catalunya, si no recordo malament. Sí, el Ràdio Sabadell estava a dalt. I qui em va posar aquest títol, per dir-ho d'alguna manera, no me'n recordo, no tinc ni idea.
L'Speaker, potser. Qui era el que presentava les sessions del dissabte? Te'n recordes?
El Víctor Barahona.
El Víctor Barahona.
El Víctor Barahona,
Víctor Barahona sí que me'n recordo d'ell.
Jo crec també. Que... Pepe Sánchez. El teu nom.
El Pepe Sánchez, que també era locutor de Ràdio Sabadell.
Sí,
Sobell,
i Pepe
també,
Sánchez també. Sí. Víctor Barahona, Pepe Sánchez...
Jo el que me'n recordo més d'aquella època és que anava a cantar,
també.
Però només esperava acabar per anar-me'n a jugar amb les amigues i amb les de la meva quinta.
Sí.
És el que em movia més, vull dir, el de més no em preocupava. Hi ha moltes coses que ni ho recordo, clar.
I les coses els hi vas posar tu, suposo.
Sí, devia ser una mica així, jo, molt impetuosa, i vaig dir, què hem de fer ara? Què
de... Jo,
busquem alguna cosa original. I...
No, però vam tocar bastant, eh? Vull dir que d'emissores em vam patejar i a la Terrassa l'Hotel Manila era allà, sí. Que anàvem. No, ens ho vam passar bé.
Molt, molt, molt. I en festivals de joventut, coses a la universitat que ens avisaven. A
Torre Bonica.
Sí, a Torre Bonica, sí, pels malalts.
A mi no m'hi deixaven anar. Escolteu,
començàveu, estàveu començant. I, clar, i anàveu al Neudar, anàveu aquí, anàveu allà... Ja teniu un repertori.
Sí.
El recordeu? El primer repertori o les primeres cançons que veu assajar i que veu interpretar?
Jo a casa sí que tinc una llista amb tot, però la veritat és que de memòria no me'n recordo.
I algunes sí,
sí, sí.
Jo... Les cançons pròpies d'aquell moment, però...
La Maria Rosa té una llista de cançons gravades impagable. que vull dir que és al·lucinant, on hi ha cançons des del 58 fins al 80 o una cosa així, i cap al final del podcast farem un mix d'aquestes cançons, començant per alguna del 58 i acabant el 68, que és més o menys la dècada on ens estem movent. I és curiós perquè sonen, la del 58, dius, ostres, el nodo, aquell timbre que tenien les coses, era, deu estar gravat a Ràdio Sabadell, no ho sé.
Bueno, jo després, com que també vaig començar a anar a Ràdio Barcelona, que em van... no sé qui...
No, però 58 no podies anar a Ràdio Barcelona, és molt petita, no?
Sí, però a través de no sé qui, per això dic que era molt petit, hi ha coses que ni me n'en recordo. Jo sé que només tenia la dèria de jugar, i no és el que em preocupava més. El de més, acabava de cantar i ja m'anava per allà a fer toms. Aquesta vegada els papes em renyaven perquè deien, para't una estona abans de començar a cantar, perquè si no estaràs aquí que t'estàs ofegant i tot. Però jo només volia jugar, i bueno, era propi per la meva edat que tenia, no?
I seguint amb això del repertori, d'on el trèiem?
El repertori, bueno, les cançons que anaven sortint. Després també sé que em van venir a buscar del Ràdio Barcelona, però jo no sé ni qui va ser, no ho sé. Jo sé que van parlar amb els meus pares, aviam si em podien portar al Ràdio Barcelona. Bueno, es van extendint la cosa sense fer res nosaltres, perquè ja dic, la meva dita no era dedicar-me a tot això.
Jo... Era molt variable.
Sí. Jo igual cantava passos dobles, que sardanes, que bugui-bugui, vull dir, cantava el pianista, el Gili, sobretot, i abans, el, com es deia?
El Fargas?
No, el Fargas també havia cantat, però hi havia un altre abans d'ells.
Això no, ja no, que no, no me'n recordo.
No me'n recordaré, que era un senyor ja molt gran també, ai, com es deia aquell senyor?
Cabaner no seria.
Sí, el Cabaner vaig cantar moltes vegades també, però ja va ser una mica més cap aquí.
En parlarem també
d'ell. Sí, el Cabaner era una gran persona i un gran músic.
Començàveu a cantar ja, sí. No diré que professionalment, de forma amateur, però ja éreu algú en el món de la música i de la cançó, vaja. Teníeu algun representant?
No.
Tu tampoc, Fanny?
Mai. No. Els meus pares eren els que anaven controlant tot i si algun lloc no els hi acabava d'agradar, doncs deia, no, allà no vull que hi vagis o cantar, el que sigui.
I en quant a música, tu, el teu pare, has dit que cantaven els cors.
Els cors, els gelats, sí.
Però vas anar a l'escola de música o alguna cosa d'aquestes?
Sí, després quan vaig, es va veure que m'anava bé cantar i que m'agradava i tal, vaig agafar classes de música amb el Ricard, que era el director dels Dixielands, del grup Dixielands. L'Antoni Ricard era un mestre molt bo i bueno, jo anava a casa seva, feia classes particulars, em va ensenyar a solfejar, em preparava les cançons, i jo per les cançons que sentia per ràdio que m'agradaven, anava a Barcelona, que hi havia unes agències que editaven les partitures. I eren editorials, que aquestes editorials indirectament també tenien alguna casa de discos o alguna cosa així. Anava a Barcelona, demanava la partitura, llavors el Ricard me la posava a to, me l'assajava, i llavors amb el conjunt doncs anàvem fent. I quan anàvem al conjunt o sí, anàvem fent així.
I en el teu cas? Estudis, escola de música...
Bueno, sí, jo vaig fer la carrera de piano, perquè un cop vaig anar enganxant, ja no pel cantar, sinó perquè vaig considerar que era més important tenir la carrera de piano que no pas anar a cantar, perquè ja dic, jo no m'hi volia dedicar. I la carrera de piano, que em sembla recordar que eren 12 anys, vaig acabar esgotada i vaig plegar un any abans que els meus pares em volien matar, perquè em van dir, mare meva, després de tants anys ara no acabaràs l'últim, que no sé què... Però és que no tenia temps, perquè hi havia els meus avis a casa, que estaven molt malament, i jo ajudava la meva mare, feia moltes coses a nivell particular. Vull dir que tenia moltes coses pel cap. Sí, sempre, exacte, sense cap cosa de gratificacions ni de res. I en puestos que també hi havia malalts, que potser t'ho demanaven per anar a cantar, el que fos, tot això... quasi bé mai els meus pares es havien negat, però eren ells qui portaven el tema, perquè ja dic, jo al ser tan petita i així, vull dir, el que em deien ells per mi anava a missa, no? Ara, tenint el cap de dir, no, jo és que m'hi vull dedicar, sempre pensava que no. L'ambient que hi havia a dintre de segons a bunt, menys el Ràdio Barcelona, que això sí que ho puc dir, que tot, cada vegada que hi vaig anar-hi em tractaven com una reina, vull dir que mai vaig veure cap cosa deshonesta ni de res, però com que jo a vegades clissava que alguns llocs no m'agradava, no m'agradava, el sentiment de dir sí, sí, m'hi dedicaré, no sé què, no em va agradar mai. Jo pensava, bueno, cantes, et distreus, tu passes bé, després me'n vaig a jugar i no sé què, i ja està.
Però sí. quan anaves a cantar, qui t'acompanyava, el mestre Joaquim Gili? O...
No, primer va ser aquest que no me'n recordo, un senyor molt gran, que al cap de poc va canviar, després em sembla que va ser el Gili, el... és que no me'n recordo dels noms, un altre senyor que també tocava molt bé el piano, que era molt alt i sapat, tocava inclús coses de religió, tocava moltes vegades a missa, com es deia aquell senyor. Sí, sí, per allà a la plaça del Gas, és que els noms no me'n recordo.
Clar, no, no passa res.
Parlem de tants anys.
Tu quan plegues la banda, vas a la teva, vas tu sí, sola sí. a cantar, sí, i, però sí. devies portar algú que t'acompanyés també.
Bueno, normalment, en aquella època sí que després ja vaig...
A part tenir... del que has dit.
Sí, no, en aquella època potser sí que després ja... El de Carme vaig tenir un representant a Barcelona, que es deia Grau, que és el que després va portar la Trinca i tota aquesta gent, i ell em buscava actuacions en festes majors. I amb les festes majors m'acompanyava, jo anava de cantant solista, m'acompanyava les orquestes que trobava allà quan feien ball. Mm-hmm. I havia cantat a Tic amb l'Orquestra Meravella i amb molts conjunts. I llavors tu tenies el teu repertori que massajava el Ricard, l'Antoni Ricard, i després jo actuava amb les orquestes que m'acompanyaven.
Molt bé, eh?
Sí. Aquella època era molt difícil triomfar en el món de la cançó. I és que en aquell món i les dones que encara ho tenien més difícil, podies tirar més el teatre. Perquè tu has parlat de que vas anar a la Palestra, eh?
Sí.
Però tu vas anar a la Faràndula. Sí. Llavors, vull dir, a mi el que és, teniu més vocació d'actrius que no pas de cantants?
A mi m'era igual, m'agradava tot. Vull dir, m'agradava fer teatre, m'agradava cantar, ballar si convenia també, perquè també a la Faràndula havíem fet coses de ballar, només de ballar. Unes quantes noies i nois, o el que sigui.
A les famoses revistes.
Sí, les revistes de la Faràndula, a mi m'encantaven, perquè allà ens ho passava
fins,
bomba.
Fins i tot va triomfar a Súria. La revista de la Faràndula l'any 66 la van representar a Súria i va ser un èxit clamorós.
Sí, sí, perquè era molt maco. I a més els que ho feien, els que ho tramitaven i tot això, tenien una gràcia amb tot, vull dir que sabien fer-ho molt bé, i tant els vestiments com la música ho feien tot molt bonic, molt bé, vull dir que allò també ens ho vam passar bé.
Hi ha constància, sí. Doncs, de que mira, obres com per exemple Una muchacha de Valladolid, El senyor secretari...
Aquesta l'havia fet jo, també. Romeu
i Julieta.
Ara que dius el nom.
Sí, sí, Romeu i Julieta, Atrévete Susana...
Aquesta també.
La Ventafox.
També.
I totes posa, doncs, que la senyoreta Maria Rosa Borrell, doncs, que havia fet un paper encantador. Poder per això... És el que m'imagino jo, et preguntaria. Segur que t'imava més anar a actuar que no pas anar a cantar.
M'agradava tot. No, m'agradava tot. Ara, quan jo acabava de fer una cosa, ja, a la meva. Vull dir que jo jugava amb les nines, vull... estava sempre bé a casa, no sé com explicar-ho, no era persona d'anar-me'n amb les amigues. Tenia molts coneguts, però, per exemple, allò de dir amigues i així, no, jo estava bé a casa amb els ninos, amb els meus trastos, i quan em vaig ser més gran, lògicament, ajudant a casa meva, perquè la meva iaia es va posar molt malament... i els meus pares no donaven l'abast, vull dir, vaig fer una mica de tot.
Allò que parlàvem de les tardes infantiles, també hi ha constància, amb un homenatge que hi van fer, que es deia tardes infantiles, però es havia fet també pels matins. I això sembla ser que és que quan, antigament, quan hi havia, doncs, hi havia llum, hi havia restriccions a la llum, doncs ho feien al matí perquè hi havia més llum, de dia es podia... I es deia, les tardes infantils ho feien al matí.
Ah, sí?
Però llavors... Sí.
No recordo gens, però...
Jo d'això no me'n recordo.
Tu, Jordi?
I llavors, quan era la tarda, el senyor Joaquim Gili us acompanyava al piano, i hi ha una d'això que diu que un homenatge a les estades infantils, que encara que no sigui la seva finalitat bàsica, va formar molts artistes, com el Toni Vilaplana, com la Maria Rosa Borrell i com la Fanny Bulló. I parla concretament de vosaltres dues. I això era de l'any 65, vull dir que hi ha...
Diari de Sabadell.
Diari de Sabadell parla un homenatge que es va fer a les estades infantils, que era un programa, jo si podia no me'l perdia, perquè bueno, era encantador, hi havia tota gent, hi havia... aleshores aquí a Sabadell hi havia molta gent que cantava i que actuava.
Sí, precisament ha mort fa molt poquet, com es diu el mestre veí que ha mort, que cantava també.
L'Enric Huguet. L'Enric Huguet.
No, l'Enric Huguet, això mateix, que érem veïns, hem sigut veïns.
Doncs hi havia sí. I llavors Ràdio Sabadell era potser la primera palanca per passar després a Ràdio Barcelona i a la televisió?
No sé si hi havia connexió. Jo, per exemple, jo recordo Ràdio Barcelona, que recordo que el Toni Vilaplana va ser el que va obrir Ràdio Barcelona. Va anar i amb el Joaquín Soler Serrano va fer el gran show de les dues. I jo el vaig sentir cantar i amb allà. I jo, patapam, me'n vaig anar a trobar el Soler Serrano i vaig anar jo també una setmana allà. Vol dir que a mi, concretament, m'hi vaig presentar jo. Però suposo que sí, que potser hi havia alguna connexió, perquè el Toni Vilaplana no sé si el van cridar...
Va obrir camí.
Però ell va obrir camí.
A Ràdio Barcelona hi havia un programa el diumenge al matí, que es deia La comarca no es visita, que també era de promoció. Hi havia el gran show de les dos, del Joaquín Soler Serrano, i llavors hi havia un parell de programes a la tarda que esporàdicament hi anava. I llavors es feien festivals. Que el Ràdio Barcelona vas actuar i em sembla que va guanyar l'Elita Todelló, on anaves...
No?
Vas guanyar tu.
Sí.
Però no t'hi vas dedicar.
No. Jo és que no volia dedicar-m'hi. M'agradava molt cantar i anar, el que fos, però jo quan acabava d'allò, jo estava bé a casa i no m'agradava. Moltes vegades em desagradava l'ambient. O sigui, jo a vegades veia coses que no em acabaven de fer el pes o que algú tenia les mans llargues o alguna cosa, i això no ho suportava. No. Per això jo crec que això va influir molt en que jo no m'hi volgués dedicar. Vull dir que feia el que havia de fer, normalment venien els meus pares a acompanyar, o el meu germà, qui fos, i després jo cap a casa. És com estava millor. Sí. Potser era una mica rara.
Però I el salt a la fama?
Sí, home.
Jo vaig anar a
jo
televisió.
Jo també, amb els dents ben cada finalistes.
Sí, i el salt a la fama també vaig anar. Sí.
I tu tres vegades. Consta que hi vas anar tres vegades, el salt a la fama.
Barcelona.
No me'n recordo. La veritat és que no me'n recordo ni mica. Sí, sí.
Explica, això, Jaume, explica.
Sí, està anunciat,
no
està anunciat aquí, que diu con satisfacción damos la noticia de que en el programa Salto a la Fama de Televisión Española, que ofrece todos los martes por la noche, hoy actuará en dicho programa la simpática y distinguida cantante salayense María Rosa Borrell. Sí, bueno. 11 de febrer del 64, sí, per primera vegada, i el 65 la segona i la tercera.
Però la Fanny també hi va anar, al Salto a la Fama.
Sí, també, sí, també hi vaig anar, però bueno, jo el diari Sabell no el va posar.
Sí.
Sí, segur que ho va posar.
Sí, que ho va posar.
Ah, doncs jo no estava entrada, doncs.
El Jaume, que és expert en buscar per tot arreu, ho té, perquè hi ha una nota que ho diu.
Sí, sí.
Ei, ara el que no se'n recorda sóc jo. Qui el feia, Salto a la Fama?
Aquí el feia
el presentador, el
José Luis Barcelona.
José Luis Barcelona.
I es feia a dalt a Montjuïc.
Sí,
a Montjuïc.
Miramar.
Nosaltres vam quedar finalistes perquè, vull dir, vam empatar amb els jóvenes de Barcelona, sí. I al final vam guanyar nosaltres. Però bueno, no vam guanyar res, que diguem, perquè el que prometien era un disc que al final no va arribar mai, però bueno, això és un altre tema.
I vosaltres dues veu guanyar també?
No, jo no, jo vaig participar, sí. Però jo no.
Jo sí, vaig guanyar. Hi havia la disputa entre l'Elita Torelló i jo, que es veu que sempre la gent comparava una i l'altra i no sé què. I bueno, hi havia... Tot això ja dic que jo ho recordo, però molt vagament, eh?
Van dir que tu tindries de continuar.
Sí, bueno, vull dir...
És quan tu...
No, ja. Però vull dir que més o menys jo passava una mica de tot, no? Anava a cantar per afició, perquè m'agradava, però no em preocupava si guanyava, si perdia. I llavors sí que vam fer un festival, que no recordo el teatre que era, de Barcelona, i hi havia la Lita Torelló, que per cert era una gran noia, no la mare, que la mare la portava allà on fos per fer pasta. Ella era una excel·lent nena, vull dir que eren molt amigues i tot, i era molt, molt agradable i molt senzill i de tot. I allà vaig guanyar el primer premi. Jo sé que a casa sentia que explicaven els meus pares, que molts es brallaven entre ells per dir guanyarà la Lita Torelló, els altres no, guanyarà la de Sabadell. Es veu que hi havia molta pugna en discutir qui guanyaria.
No, i aquí Sabadell va ser molt seguit i molta esperança i moltes, sí, moltes ganes de que guanyessis tu. Clar.
Pues jo tot això ho explico, però més que en recordar més perquè ho he sentit explicar i hi ha coses que
però
ni me'n recordo.
Endavant, no
ho
va voler.
Ja.
No. Jo m'agradava molt anar a cantar, el que fos, i després tocar el dos. I perquè, segons com, hi havia un ambient que a mi no em acabava de fer el pes. Quan veia que un tocava la mà aquí o la mà allà, allò em molestava molt. I un cop ja em vaig fer una miqueta més gran i tot.
Però aquestes participacions de Salta la Fama, televisió, que llavors es veia, ara també es veu molt. Però tenies que mirar aquest programa perquè no hi havia d'altres.
Sí, però era molt nou, molt inèdit, i a més hi participava moltes vegades algú que coneixies, per tant, t'era molt proper.
Mm-hmm.
Veure algú com és de Sabadell, deien, sí, és de Sabadell, són de Sabadell, aquesta paraula de Sabadell.
Ho preguntava en el sentit de que tenia audiència, si això havia tingut alguna repercussió, de que us vinguessin a buscar per actuar aquí, per actuar allà, perquè ja començava a ser conegudes. Ja no era sentir-ho per la ràdio, sinó que era també veure la persona, com cantava i com es movia.
Sí, bueno, jo a partir d'aquí vaig tenir una oportunitat d'entrar amb els del Goll de Gom, el que passa que després vam fer proves amb moltes cantants i a mi no em van escollir, però bueno, arran de veure-te per televisió, no? Llavors també vaig tenir l'oportunitat, això sí, que vaig fer al Teatre Romea, vaig fer l'òpera de Terrals, el musical, l'òpera de Terrals, amb el Constantino Romero de protagonista. Sí, a partir d'aquí, al sortir el que et deia, per exemple, el gran show de les dues del Soler Serrano, llocs així, llavors és quan algú et trucava, no? I bueno, potser podies interessar, potser no, però vull dir que anaven sortint oportunitats.
El gran show de les dues va tenir molta repercussió, sí. Això sí.
I molta gent va començar allà.
I anaven ja figures que començaven a ser allà, per exemple, els tocaven molt els Brincos.
Sí.
Ja, aquests venien de Madrid, ja no és que estessin...
I els Sírex, també.
Sí,
també...
però ja eren més d'aquí, no? De casa, però que...
No, però...
Que s'obrien molt.
El Tony Ronald
també,
era
també.
Johnny and Charry, que eren els de la Ienca.
Sí,
vull dir que era després de passar el Tony Ronald.
Sí. Ja, que, però serà quan venien...
Hi havia molta gent, i l'Andy Russell... que venia i cantava música allà, que ell portava gravada, que va ser el primer que aquí va cantar sense orquestra, portava l'orquestra gravada ella. Ell, perdó.
Cosa que no seria
jo. Andy Russell. Sí, sí.
Soy un extraño para ti.
I moltes altres.
Llavors també hi havia una noia que cantava, que ho feia molt bé, que es deia Helu.
Sí. Ah, sí.
Que va en el show d'aquest del Serrano,
i
va sortir, va sortir moltes vegades.
I molt
també.
Bona noia, molt guapa. Sí,
sí, sí, maca.
Jo la vaig conèixer molt, sí.
I tornem una mica enrere. Ràdio Sabadell, Ràdio Joventut de Sabadell.
També.
També, no? Sí. Però aquestes dues emissores van estar molt al costat de la gent, no?
Sí, sí. Ràdio Joventut organitzava festivals i cosetes així, més que Ràdio Sabadell, potser era més institucional, Ràdio Sabadell, els programes que feia potser era més així, però el Ràdio Joventut era com una mica com més progre, per dir-ho entre cometes. Sí.
A mi també em venien a buscar, que a vegades jo pensava, oh, que pesats que són, casaments que hi havia, i com que em coneixien, li deien els meus pares, oi, que vinc a cantar una Ave Maria, no sé què, i jo pensava que pesat sonar cantar l'Ave Maria allà perquè es casen, clar, jo aquella època m'explicava, i ara m'ha vingut al cap perquè se'm feia més pesat, pensava,
però és que és val el teu, Maria Rosa, de una persona té facultats, que a més a més t'agradava cantar, i que passés.
Sí. Perquè, sí, aviam, a mi m'agradava molt, però un cop acabava de cantar i tocava el dos i que no m'atabalessin.
En certa manera, també ho ha dit abans, que la Lita Torelló no tant per ell sinó per la seva mare.
Oi, sí,
que, i tu no vas tenir la mare de l'aquarista que l'empaitava i que deia, nena, has de fer això, has de fer això, has de fer això.
La mare de l'Elita Torelló era terrible.
En canvi, tu no vas tenir el...
era... no, que va...
ni cap mare ni cap tieta que t'impulsés a...
No, perquè els meus pares m'acompanyaven, alguns, el meu pare, la meva mare, el meu germà, qui fos, jo no anava mai sola, però vull dir que ells no van tenir mai cap interès en que jo m'hi dediqués, o sigui, que jo fes el que volgués. Si jo hagués dit, sí, sí, jo m'hi vull dedicar perquè ho vull continuar i no sé què, suposo que ho haguessin vist bé també, però jo ja tenia en ment que jo no volia estar ficada allà amb tot aquest follon i tot això, veia moltes coses que a mi no m'agradaven gaire i jo estava més bé fent la vida aquesta més normaleta, anar a cantar quan calia o quan m'ho demanaven. També m'havia fet molts farts de cantar Ave Maries en casaments.
Això vol dir que ara cantaves molt bé,
eh? Sí. Bueno, mira, les Aves Maries va... uf. Jo pensava, ja, tot en un plegat, ja sentia el meu pare o la mare que parlaven i ja deia jo, ja t'estan aquí convocant per anar a cantar una altra Ave Maria, que pesat som. Doncs,
ara tornàvem a demanar, també.
Sí, no, hi eren maques, les coses com siguin, però clar, aquella època jo només tenia ganes de jugar i...
ha mencionat, la Maria Rosa ha mencionat, permeteu-me que us ho digui, dues vegades ho atès el seu germà.
Sí.
I s'ha de dir que el Pere Borrell,
sí,
era un gimnasta d'aquells nanos joves que van, quan el Joaquim Blume, sí, va venir aquí a Sabadell i van anar, sí, al gimnàs municipal,
sí. Sí, sí,
hi havia el Joaquim Blume, ajudat per l'Àngel Luna, llavors hi havia el Ramon Viladoms, hi havia les Lluís Llenes, hi havia el Pere Borrell, hi havia el Bernat Rodríguez, sí, que era un equip de gimnastes com no n'hi havia enlloc.
Excel·lents.
I que es...
excel·lents.
Sí, sí. Sí. I que es va acabar malauradament amb la mort del Joaquim Blume l'any 59, però hauríem tingut Sabadell, hauríem tingut un equip de gimnastes de primera categoria,
sí, sí,
després
sí,
va
sí,
seguir,
sí,
però ja no va ser el mateix.
I tenien una fe amb això, s'hi trobaven tan bé, s'ho passaven tan bé i tot, sí. És així. Sí, sí.
El dir tirem enrere és que volia parlar una mica més del niu d'art. Tothom, tots els músics que aquest any, per exemple, han passat per aquí, tothom parla de niu d'art. Què representava per vosaltres Niu d'Art? Un sí, lloc pel que s'hi havia de passar sí o sí?
Sí, perquè bueno, era l'únic lloc que podies demostrar les teves actituds. Sabadell en aquell moment era molt reduït, molt petit, en certa manera, el centre de Sabadell, no? Llavors, si volies dedicar-te a fer alguna coseta d'aquestes artística, o amb dansa o alguna cosa d'aquestes, doncs hi havia poques opcions. Llavors el Niu d'Art era el lloc on hi havia també rapsodes, no
sí,
solament hi anàvem a cantar,
tant,
hi havia rapsodes, hi havia gent que cantava sarsuela i àries d'òpera i de tot una mica. Llavors, és clar, era potser l'únic lloc que podies anar a expressar una mica, no sé, que llavors doncs, hi havia les orquestes dels diumenges i sí, tal, que, i els conjunts, quan tens un conjuntet i potser t'inviten per tocar, per anar a un ball particular o alguna cosa d'aquestes, però si eres solista, com els inicis que vam fer tu i jo amb Maria Rosa, eres solista, on podies anar? Doncs a Ràdio Sabadell, a Tardes Infantils, els perquè teníem l'edat infantil, o bé els Niu d'Art, el Niu d'Art, els dos Niu d'Arts, els Gelats i el Niu d'Art.
És que el Niu d'Art era un lloc com de que tothom ens coneixíem, o sigui, la gent sonava a passar bé. Exacte, un lloc molt familiar, vull dir que normalment hi anaven sempre els mateixos, vull dir que hi havia com un ambient molt bonic.
I clar, és que parlem d'uns anys que Sabadell, el centre de Sabadell, quasi tots ens coneixíem també, i bueno, era com un caliu, no? I era un lloc també que les famílies anaven, el nen o la nena o la filla o el fill, i que hi havia un ambient, com deia la Rosa Maria, que sembla que tots es coneixíem, que, bueno, aquí no els hi passarà res, poden sortir, poden venir a actuar, poden fer així, però era un lloc tranquil·let, saps?
Un ambient net, no aquell que intuïa la Maria Rosa d'altres llocs.
Sí, sí, sí. Jo me'n recordo d'una cosa també que fa riure, però que jo sé que quan ens anàvem del Niu d'Art sempre m'havien de portar coll bé perquè em quedava dormida. Apa, ja tens el meu germà, o bé el meu pare, que em pujaven a Collbé i jo dormia d'així a dalt fins que arribàvem a casa.
Clar, perquè es feia la nit, l'univers era la nit.
Sí, clar, s'acabava tard. Jo, com que no parava, deien que era com una fura. És bo que quan ja estava...
agotada.
Quan ja estava agotada, llavors em venia la son. Ai, sí.
I alguna altra emissora de ràdio, Ràdio Sabadell, Ràdio Joventut de Sabadell, Ràdio Barcelona, per entrar ja a la capital... algun altre lloc us havien cridat mai per anar, alguna altra emissora de ràdio?
Miramar era, el ràdio Miramar, hi havia també, no?
Però era Barcelona també.
Sí, també sí, sí, sí.
No, Miramar, sí, que era, era la plaça Catalunya.
Sí, oi? Això mateix. Un edifici, sí.
A dalt, a la terrassa de Ràdio Miramar, havien fet algun, sí, alguna, alguna vegada alguna actuació, sí, havien, sí, fet, sí, amb el conjunt.
Sí, 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 me'n recordo perfectament allà. No, no, és que ja dic que aquí s'ha de dir, no, clar, només hi ha hagut dues, vull dir...
No, no, jo parlava ara de fora.
De fora, no, no, Ràdio Miramar, i no me'n recordo.
A Ràdio Terrassa no hi vam anar mai, oi que no?
No.
Ja no ho recordo.
No, 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 no.
Que alguna cosa tindrien, també, no ho sé, ho ignoro, això.
Jo havia cantat no molt també amb... No, no me'n recordo del nom.
Dóna'ns alguna pista i...
Sí, espera't. Amb el mestre Cabaner. Aquest, ah, era, sí, un, amb el Cabaner.
Adolf Cabaner.
El Cabaner, sí. I de, un altre que volia dir, que no me'n recordo, que aquest tocava molt coses de missa, però a mi també m'havia acompanyat. M'havia acompanyat també molt al piano i tot, però dels noms jo no me'n recordo. Ja dic, perquè parlem de tant de temps que no...
Aviam, escoltem un moment això.
Que solo tú. És la Helo?
És la Helo.
Sí, m'ha semblat. Feia molt bé la Helo.
Sí, sí, sí.
Era, era guapíssima.
Abans ho han comentat.
Era andalusa, era andalusa.
Molt maca, sí, sí. Ella...
Abans ho han comentat i aquí en aquesta playlist que diem nosaltres, hi ha d'haver alguna cosa de la Luisita Tenor també, la que la sí senti, ja diré, pues una mica, home, com homenatge. La mare no vindrà, de la Luisita.
Ja,
no, no.
És que no sé qui era jo,
la Luisita. No, la Luisita, no, no és la mateixa de la que ella deia. La Luisita Tenor no, no és la de la que ella parlava,
Jo parlava de la mare de la...
De la Lita Torelló.
De la Lita Torelló. Sí, sí, sí. Que la Lita Torelló era un sol de nena i, en canvi, la mare...
El que s'ha liat he sigut jo.
Sí.
Potser n'hi ha de les dues.
Però... La mare només anava darrere de la pasta. Sí. I la Lita Torelló...
Que la Luisita Tenor es va casar amb un xicot que també cantava.
Francesc Heredero, potser?
Heredero, ah, sí. Es van, que tenia una veu molt, sí, maca, Francesc també. I crec que es va, eren parella i es van casar, sí, aquests dos. Sí,
sí, sí, sí.
El festival aquest que et deia, Pere, del 62 de la Faràndula, dels Aiguats, va venir la Helo, va venir la Lita Torelló, va venir tota una sèrie de gent per solidaritzar-se amb l'Aiguat, sí, de Sabadell. I vull dir, va vindre el Tete Montoliu, un munt de gent, amb aquell festival, nosaltres també vam tocar, sí, i la Helo va acompanyar la de Carossa.
I recordo que el Soler Serrano, per ràdio, pel Gran Xou de les Dues, va fer molta recaptació de diners pels Aiguats que vam tenir nosaltres, sí, aquí a Sabadell.
Sí, sí.
Digues, digues.
No, comptava això.
El recordo del Soler Serrano per aquí a Sabadell.
Sí,
els,
sí.
Els, ja els, està. El 62, que en tenia 14 només.
Sí, clar.
I, que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do.
En teníem.
A tots els, a més d'això, a tots els actes de programació de pobilles o actes de celebracions, doncs també hi actuàveu. Sí, i aquí doncs,
jo no
per exemple...
Això. Jo no ho recordo.
Sí, actes, sí, quan es feien... De, sí, de, sí, 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 sí. I llavors, sí, doncs, això ho deia, amenizaran los jóvenes, mm, i la deliciosa cantante Maria Rosa Borrell, o ben bonatra de la Fanny, i sus concerts. I això estem parlant dels anys 63, d'aquesta època.
Sí, sí.
I eren, o sigui que era, a més, o sigui, hi havia l'opció d'anar a cantar a la ràdio, l'opció d'anar als festivals, però a més també en els casos en què es feien festivals del que fos, elecció de la pobilla, campionats, també es feia un final...
Com una festa, un
de festa, que sí, 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 anàveu a cantar allà.
Bueno, devíem ser l'única referència que hi havia per aquí, anar fent cosetes, per no anar a invitar a gent de fora, que potser valia diners o alguna cosa. Nosaltres érem amateurs en aquell, sí, moment, i esclar, ens, no, col·laboràvem. No, i contents,
no, jo en aquell moment
fer-ho,
encara, encara mai vaig ser, mai em vaig treure cap cosa de dir, vull que consti que m'he tret un... No, 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 vaig fer-ho mai. Sempre ho havia fet amb caràcter amateur, sempre.
Inclús quan es va fer un homenatge a l'alcalde que acabava de plegar, el senyor Antoni Llongambús, se li va fer un homenatge, que vas cantar acompanyada al piano pel mestre Adolf Cabaner.
Ah, sí,
això era el febrer del 65. Volia.
Amb l'Adolf Cabaner havia, sí, cantat, sí, moltíssimes vegades, que era una excel·lent persona, també, aquest senyor. Era, a part de tocar molt bé, un músic molt bo, era un home carinyós, amable, atent, era una bellíssima persona. no em sortia el nom, el volia anomenar sí, perquè us constés i no em sortia el seu nom.
No, no pateixis, perquè jo ja l'havia citat també.
Sí, però no em sortia.
A veure, jo he fet una pregunta indiscreta. Quan vau començar, quina edat teníeu? Que bueno, ara estava també dient,
el
72 érem, 72, no, 62 érem tots molt joves.
Bueno, de totes maneres, ja et dic, jo potser vaig començar als 9 anys o així, amb el Les Mestre Fuente i tal. I les coses, clar, no les fas totes amunt, vas fent, però realment recordo això, molt joveneta, que jo ja tenia el coquet aquest de fer coses, de sortir, de moure'm i tal.
I en un moment donat decidiu plegar.
No, això no.
No?
Canviar.
No, no,
de cantar.
Amplieu cap al teatre.
Mm-hmm. Sí.
Les dues.
Bueno, perquè llavors vam començar a formar part de la faràndula, també. A mi em van començar a donar obres de teatre, cosa que jo no havia fet, jo anava a cantar. Però després van començar a enganxar per fer teatre, entremig hi havia coses de cantar i tot això, i com que a mi tot aquest ambient m'agradava també, doncs mare meva, vaig estar bastants anys en la faràndula i quan anàvem a fora a fer coses també, tot això sí que ho vaig fer. I
però tu, Fanny, sí que ho deixes definitiu?
No,
a part de que...
Em vaig dedicar un temps a fer en festes majors i cantar amb orquestres per festes majors i tal, i llavors entre coses de teatre que feia en Palestra, vaig entrar molt a fer coses a Palestra i vaig fer molta campanya en Palestra, em va començar a sortir alguna coseta de teatre musical o algun recital de poesies i cançons, i ho vaig anar equilibrant, però pensava que o feies un repertori, tenies un mestre que te les assagés les cançons i les podies després interpretar, o bé doncs el teatre era potser més fàcil perquè mira, una colla de gent, ens reuníem, assajàvem i tal. Llavors em vaig casar i al casar-me, això de sortir a actuar en festes majors i voltar i tal em anava més malament, i en canvi el teatre m'anava més bé perquè estàvem en un grup aquí a Sabadell i podia anar a assajar dos o tres cops a la setmana i tal, i va ser inconscientment que vaig encarrilar més cap a teatre, i és llavors el que realment he anat fent més.
Música, teatre, aquí hi ha un denominador comú, que és el públic. El públic us motiva, o què era per vosaltres, què és, si encara feu coses, el públic?
El públic ja no. Et fa pujar l'adrenalina. És com... És sempre és aquella cosa que surts davant del públic i t'has de créixer i no et pots equivocar i ho has de fer bé per agradar al públic, i aquella adrenalina que et puja, aquella sensació, i que després mires el públic i veus, estàs actuant, estàs dient una frase i veus que el públic t'està mirant i el tens enganxat, que t'està escoltant molt bé, és com un plaer. I si al final t'aplaudeix, i és el sumo.
Ho has descrit molt bé, eh?
Sí. És una sensació magnífica.
És que, clar, dius, no faig música, no canto, però faig teatre, tots dos hi ha un públic present. És diferent que faci cine, que el públic també hi és, però no el veus. No sents aquesta... No veus la cara d'un que hi posa... quan tu has interpretat una sentència, una frase, el que sigui, no?
De la cadira, todavía más, ¿no?
El què?
Si s'aixequen de la cadira.
Home, si sents bravo, En canvi, en cinema, per exemple, he fet algunes coses de cinema i és més fred. Una escena en cinema la pots repetir 10, 20, 30 vegades, i al final el director de cinema, el muntador, triarà la que a ell li agradarà més, que t'ha quedat més bé tu, i no, potser no la que realment tu t'agradaria més, saps?
Això passa sempre.
I és més fred, i llavors et dius, bueno, i això quan ho veuré? Bueno, o en televisió també, unes sèries de televisió que n'he fet bastantes. Diu, això quan ho veuré? Bueno, ja ho passem tal dia, i quan ho passi, diu, però si aquí vaig enraonar més, o bé si aquí no sé què, i surt, el producte surt no exactament com tu voldries. En canvi, el teatre és exactament aquell moment és com un examen, saps?
I si ara et diguéssim, o us digués, teatre o cantar? O música, vaja.
Bé, en el meu cas, ella no, perquè diu que de tant en tant amb el piano va fent. Jo, en el meu cas, hauria de preparar molt la veu perquè no és el mateix la col·locació de la veu, de l'aire quan és el teatre o quan
cantes. Imagina't que estàs en plena forma.
Bueno, doncs, bé, sí, les dues coses, no sabria què dir, perquè les melodies que tenen un argument, que les has d'explicar, el sentiment l'has de portar a la veu i t'ha d'arribar al públic. Aquell sentiment tant ho pot ser amb una cançó, sempre que expliquis una història, o amb una obra de teatre, o amb un poema, per recitar un poema, no? Llavors, no et sabria triar. Si puc fer totes les coses, millor, saps?
Sí, perquè n'hem de triar una, no?
Exacte. Però,
bueno. No, en definitiva és actuar.
Exacte.
Un moment, que la Fanny vam fer una gravació pels anys 80, recordes? Amb uns estudis de Sabadell.
Ah, sí.
Que està molt mal gravat, de veritat està molt mal gravat, perquè no, clar, es gravava amb sistemes de Dolby i bufa molt, però és preciós. Jo el conservo com una joia i jo el tinc. La gravació la tinc. I
que canto l'Estrella del Rock i un altre. El poeta que no pensa mai. Bé,
sí,
cançons de la mina. Cançons de la mina. Jo
sí,
sempre,
sí, doncs aquest document el tinc jo, perquè és dels estudis que ho vam gravar aquí a Sabadell. I vull dir, era bastants anys després i estaves en plena forma.
Sí, sí.
Jo també, que al teatre em vaig fer moltíssim, cosa que al començament i això no hi comptava, però després en la faràndula i així, vull dir que quasi bé cada setmana, si s'estrenava una obra o el que fos, doncs teatre. Vaig acostumar a fer teatre i també hi disfrutava, també m'agradava força. A més, en aquell moment tenia la sort de que se'm quedava tot a la primera, cosa que ara ja no passa.
Ja he posat el supòsit de que estéssim en plena forma, no?
Clar. No, però jo sí que estic en plena forma amb el teatre, perquè continuo fent molt teatre i molt recitals de poesia, però la memòria és un musculito que l'has d'entrenar. Per exemple, a mi em pot passar que vaig a veure una pel·lícula i l'endemà t'haig de dir el nom de l'actor o així, i veig la cara però no em surt el nom, o el nom del director, o el nom del film. Això em passa igual que tota la gent, però a la que enganxo una obra de teatre o un poema i l'haig de prendre de memòria...
Te l'aprens.
Tu vas fent. No, jo ja no m'hi vull capficar. Si me'n recordo bé, i mira, si no, Santa Maria, què hi farem? M'ho agafo més bé. No em vull atabalar.
Alguna pregunteta que ha quedat per aquí en l'aire. No heu gravat cap disc?
No. Jo, aquestes gravacions...
I no us ho han ofert mai?
Jo tinc coses gravades, però a casa. O sigui, a casa mateix sí que tinc diverses coses gravades i tot, que m'ho havien fet.
Ningú us va oferir?
Sí, jo l'Iquino.
Gravar un disc?
Sí.
Jo l'Ignacio Iquino, saps que tenia així?
Sí, Izaro Films.
Exacte, em va cridar una vegada per col·laborar amb una pel·lícula i que hi havia de cantar i tal. I llavors, doncs, em va donar un contracte, al final, ens els meus pares, llavors jo devia tenir 17 anys o així, els meus pares ho van mirar i tal, i no els hi va fer gràcia, i no ho van fer. Era intervenir en una pel·lícula i tal, musical, i que llavors també gravaven el disco i tal. Però els meus pares no els hi va fer gens de gràcia i ho vam declinar i ja... No.
Jo possiblement també, si en segons quins llocs hagués vist un altre ambient, potser també m'hi hagués dedicat més o el que fos, però d'entrada a vegades em sentia com malament, perquè no és que ningú es fiqués allò concretament amb tu, però quan tens una edat que fas goig, que el que sigui, i a vegades doncs, algú et deia alguna cosa així, allò em molestava molt, perquè jo pensava, vinc a cantar o vinc a fer el que sigui, però que tirin un tirito d'així em sentia com... I això és el que em va fer també, que jo, com va ser al cap de cert temps, vaig dir, em retiro, perquè no... Em quedo més tranquil a casa i ja està.
I no us ha vingut mai nostàlgia d'aquella època?
Jo...
No enyoreu res?
Mira, he tingut una vida bastant sobresaltada, amb moltíssimes coses, que han sigut molt dolentes... i una cosa et fa deixar de pensar l'altra. La mort d'una filla, primer del marit, embarassada del segon fill, bueno, moltes coses. I ara, per sort, després que han passat molts anys, em vaig tornar a casar i estic amb una persona que és una meravella, vull dir que tinc un marit que és excel·lent, no demano res més. Tinc una filla també, que em va quedar, tinc una filla, això sí, que també és molt bona i ens estimem molt. Nets, tres nets.
Sí, sí.
No demano res més.
Llavors, de joves, veu tenir algun desengany o algun moment de desànim? Alguna cosa que us impedís seguir amb el que volíeu fer?
Sí, de tant en tant potser et ve un baixó. Jo pensava que vaig tenir una temporada que tenia aquest representant que feia festes majors i sortia a cantar amb les orquestes i tal, tot plegat masses bolos o amb actuacions, doncs, que sorties molt de nit i havies de tornar tard i tal, et quedaves una mica, saps què, això ho deixo, et desanimaves una miqueta i tal, però bueno, llavors et sortia una altra proposta d'una altra cosa que et feia gràcia i t'hi tornaves a enganxar i tal. Vol dir que passes alts i baixos com amb tota la vida, no? I, bueno, i temporades, doncs, que ho deixes, perquè també he tingut els meus problemes sentimentals i tal. I, bueno, i alhora l'època de pujar els fills i tot això són èpoques difícils que no, potser no pots dedicar-te tant a les teves aficions, perquè realment és el teu hobby, la teva afició, vull dir, t'hi dediques professionalment una temporada i tal, però és perquè t'agrada molt, és el teu hobby, no? Dius, jo actuaria igualment si no em paguessin, no? Llavors, bueno, però bé, jo actualment estic fent moltes coses de teatre i de poesia i moltes col·laboracions de coses i no ho he deixat mai i és el que em mou, el que em mou molt.
La família, en definitiva, t'ha obligat més que no pas les...
Bueno, esclar, a veure, quan et cases, primer fas moltes coses perquè ets lliure i voltes molt, després em vaig que fa relació de parella, per sort ell també cantava, i va durar una època molt bé, però després la que et cases t'has de guanyar la vida bé perquè muntes una família, jo tinc tres fills, llavors del món artístic difícilment en pots viure, o ets un primera línia o difícilment en pots, i tens temporades alts i baixos de feina, llavors busques una feina estable que t'allunya una mica dels escenaris, llavors dius, bueno, la compensació és que tinc la feina estable, però compagino com a aficionada anar fent coses més en plan amateur, no? I llavors l'època de pujar els fills i tot això són èpoques difícils que ho vaig deixar una miqueta, però del tot no ho he deixat mai. I a la que vaig tenir els fills una miqueta més grandets he tornat a apretar molt. I ara que ja tinc una edat d'estar jubilada, doncs encara he apretat més i vaig fer, perquè és la meva vida i m'agrada.
Bé, bebops, estem esgotant el temps del nostre podcast i no voldria acomiadar-me sense abans agrair-vos el vostre seguiment i fidelitat cap a Bebop Lula, elements d'història del pop i rock de Sabadell. Agraïment que faig extensible als companys col·laboradors imprescindibles amb el Barberà i Jordi Molet i el tècnic de so Toni González, que per cert ens ha preparat un mix de temes de la Maria Rosa Borrell gravats entre els anys 58 i 68. Doncs repeteixo, insisteixo, moltes gràcies per la vostra presència en aquesta edició, ja la que fa 12, em sembla que és, de Viva Palula. 12 capítols, pràcticament una temporada radiofònica en la que hem estat parlant dels principis de la música moderna, podríem dir així, a Sabadell. Insisteixo, Fanny, moltes gràcies. Maria Rosa, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Sí, ha estat un plaer poder recordar una mica d'aquella època, perquè ui, sí. no sovint te'n recordes, oi?
No, jo la veritat és que poc hi penso. No. M'estimo més viure el present, que no canviï res.
Però els records són bonics, també, eh?
Sí, llavors, sí.
Bueno, depèn de com han anat.
Doncs això és tot, amics. Us espero en el pròxim capítol de Viva Polula.
Gracias, muchas gracias.
Qué linda danza, la danza de besar. Ponga cuidado y la podrá bailar. Un paso atrás, dos pasos más, muy cerca tú de mí. ni a tempestad en el bailar para besar así. ¡Qué linda danza! Es fácil de ver. Se aprende pronto la danza del besar. Que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. En este mundo yo jamás tuve nada, pero estoy contenta, estoy contenta.
En la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura que su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda menudo fiel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente a la alameda. Diga moreno mi pensamiento y una llama azul palpito de amor en mi corazón. Más nada de volver nunca ya jamás. Diciéndome yo te amo, entonces yo me lo creí. Manchester entristeció y Liverpool está llorando al mar. A su orilla me besó y sufro más al recordar. Tres besos pre-Manchester y Liverpool no es el que conocí en su